Eso.
Sabadell, intel·lectual, capdalent en el ciutadà del món. I a l'estiu pot sucar els ous a l'aigua fresca de les teves fonts.
Benvingudes a Les mans a la massa amb el segon programa que cada cop és més soviètic i menys anarquista.
I els hereus dels fabricants se l'apel·len amb les dues mans.
Avui ens hi tirem de cap. Comença La bona magra, al 1917.
Avui ens enganxeu amb Les mans a la massa del segon capítol de la Revolució Russa.
Bueno, Joel, què tal? Endavant.
Pues molt bé. Ostres, tornant al cap de molt temps a utilitzar la taula de so de Radio Contrabanda. I amb algunes millores, perquè també estem gravant-ho, a veure si ens funciona tot bé amb la càmera per a que es pugui veure després en format podcast. Una cosa que és ja manejar molta tecnologia, no?
Hem de discutir aquí. Jo tinc la meva pancartilla de ràdio o mort. Aquí hi ha una discussió sobre la imatge, però bueno, no ens posarem metafísics en aquest sentit. I tirarem al que ens interessa, que és aquest programa sobre els soviets i la Revolució Russa de 1917. Avui la primera cançó que escoltarem, que no us preocupeu, no ens quedarem amb la música clàssica del programa anterior, sinó que avui tirarem una mica més de canya, però la primera cançó que posarem és La Varsoviana, que com veieu tenim un apreci brutal cap al dret a l'autodeterminació dels pobles. He de fer una mica el paripé aquí pels col·legues anarquistes i perquè no em fotin fora de la ràdio i perquè, bueno, les hòsties ja vindran després. Evidentment, ens hem de saltar molts dels fets materialistes i impulsats per la classe obrera, perquè si no estaríem tant de temps explicant la revolució i els fets de 1905, que seria absurd no preparar la nostra pròpia revolució, no? Estaríem aquí merdejant amb una ràdio mentre podríem estar fent la revolució tranquil·lament, no? Bé, tornem enrere i veiem que les anades i les vingudes del tsar, que vam estar explicant l'altre dia, i la seva burocràcia, intentaven rebentar totes les possibilitats de llibertat d'expressió, la llibertat de premsa, a l'estil més liberal, inclús, i tot això es va veure clarament sobrepassat, i per tot arreu apareixien publicacions comunistes, publicacions anarquistes, diaris socialistes... bueno, lo de les publicacions anarquistes potser m'he passat una mica. El Joel... No sé què.
No hi havia com un anarquisme molt organitzat a la Rússia de 1906, però després t'he preparat alguna cita de l'anarcosindicalisme rus, per exemple.
Bé, en aquests moments encara quedava algun anarquista per Rússia, no? Bé, qui sí que donava suport des de l'estranger a totes les accions de la classe obrera era una llarga llista de col·laboradors, molts de la socialdemocràcia alemanya, com per exemple Viktor Adler, August Bebel, Karl Kautsky, que aquí tindrem Magreta en algun dels pròxims programes, Rosa Luxemburg, de la qual ja vam parlar al programa passat, Franz Mehring i la imponent Clara Zetkin, de la qual vam parlar també el programa del 8M sobre la vaga feminista. Però bé, davant de tota aquesta llibertat tan treballada per la classe obrera i sobretot tan ensangonada amb la mort de molts treballadors i treballadores que gaudien els soviets, els partits, la premsa socialista, el govern del tsar va decidir actuar i a través d'un aristòcrata, el comte White, o Witt, va voler imposar la censura de premsa. I més o menys aquí és on ens vam quedar a l'últim programa, que ens vam quedar a la creació del primer soviet. Doncs, bueno, per no dir que no hem parlat dels soviets, doncs el primer soviet va ser un vist i no vist, i es va crear el 1905 en una reunió on el principal membre i un dels més importants en aquesta primera etapa serà Krustalev Nasser, però també hi van haver altres personatges, i fins al 22 de novembre d'aquell mateix any, del 1905, que van ser detinguts tant ell com els principals dirigents i organitzadors de les reunions, no? I en aquell moment, després d'aquestes detencions, serà Trotsky, i aquí fico la meva...
Ui, avui el que li espera a Trotsky, no?
Serà Trotsky el que és elegit com a president del soviet, no? Juntament amb dues altres persones. I Trotsky, que hem recuperat un arxiu de veu, deia: camarades, no hem aconseguit la jornada de 8 hores per la classe obrera, però hem reeixit en inculcar-la-hi. I serà amb aquesta màxima que
Trotsky és... utilitzant la paraula reeixir, era un tio...
És sabut que els revolucionaris parlaven en català i la policia parlava en castellà. Això és sabut que a la Rússia soviètica... Bé, doncs amb aquesta màxima que acabem d'escoltar de Trotsky, el que podem dir és que s'havien guanyat els proletaris per aconseguir fer una revolució, no? I diguéssim que començarem aquest programa el 1917, que són els fills i les filles de les experiències obreres que van començar a succeir al 1905. I aquí hi havia una combinació molt clara de la vaga general com una de les eines principals de la classe obrera, però després també, i això és el que ens interessa moltíssim, de la insurrecció armada. Bé, seguim amb la historieta del tsar. Al tsar li feia la mateixa por la insurrecció armada que veure les arques nacionals buides i, per tant, van pretendre actuar molt ràpidament. El 3 de desembre, davant la més que probable prohibició de les llibertats públiques i de la il·legalització dels partits, tant de la facció menxevic com dels bolxevics, aquests dos grups van reunir-se i van proposar una vaga general. Enmig de la discussió dels preparatius, la policia se'n va assabentar i va aparèixer. Fixeu-vos si n'eren de perilloses els treballadors i les treballadores, que en un tres i no res l'edifici estava envoltat per la Guàrdia Nacional, els cosacs, que eren la Guàrdia Personal del Tsar, la Gendarmeria i la policia.
I com bé, que la gendarmeria, què dius?
O sigui, aquí... O sigui, a veure, Rússia tenia una vinculació amb França. I si no hi havia la gendarmeria? És igual, segur que tenien espies allí entrampats i fotuts.
No pot ser.
A la Ucrana, a la policia secreta. Bé, no? I mentre hi havia una reunió, que com he sabut també hi havia càmeres de vigilància i estaven totes gravades, mentre hi havia una reunió de sindicalistes i gent del soviet... que deien que estaven d'acord amb anar a la vaga, la policia va entrar a la sala.
¡Policía! ¡Gendarmería! ¡Los cosacos del tsar!
Van entrar a la sala rebentant-ho tot i quan l'oficial va començar...
Efectivament, parlen en castellà, mal parit.
I quan l'oficial va començar a llegir l'ordre de detenció... Trotsky el va tallar secament.
No interrompeu els oradors, sisplau. Si voleu prendre la paraula, heu de donar el vostre nom i llavors jo preguntaré als reunits si volen escoltar-vos.
L'oficial es va quedar perplex, però tot i així va esperar que el delegat sindical que estava parlant acabés la seva interpretació, perquè tot era un teatrillo ja, i li van permetre que llegís l'ordre.
Per orden del zar, queda clausurada la reunió.
Bé, si només ens heu d'informar, ens donem per assabentats. Ja pots marxar i seguim la reunió.
Un altre orador es va aixecar i la reunió va continuar. Llavors l'oficial, sense saber molt bé què passava, va sortir de la sala, allí com, hòstia, no sé ben bé què ha passat aquí. Fet que els integrants de la reunió van aprofitar per cremar tots els papers, destruir tot el material sensible, i finalment la policia va decidir entrar rebentant la porta i rebentant-ho tot.
¡Policía! ¡Quieto todo el mundo, coño!
Pues bueno, acabem i ho pleguem tot, venga, chao.
I finalment la reunió va acabar i van marxar. Doncs així van acabar els primers 50 dies d'activitat del primer soviet.
Ojo, quin resum, quina antologia de tot el que va passar. O sigui, això sí que és valor, eh? O sigui, és
home,
valor.
Això són aquí fitxers audiovisuals que tenim recuperats.
Això deixem per la posteritat.
De la revolució.
Això ja està deixat.
Bé, les respostes a tota aquesta llei de censura i a tota aquesta proposta repressiva del tsar no es van fer esperar. I les vagues a Petersburg van començar molt a saco. De fet, després serà Moscú, l'altra gran ciutat, on van començar vagues, barricades, enfrontaments al carrer. I fins i tot a Sibèria van començar totes les revoltes de les presons i tot. Que fixem-nos un moment amb el mapa de Rússia, perquè diem Sibèria com si fos allí i és un territori enorme, però és que les ciutats de Sibèria són a la part de baix. Tota la resta, allí com a molt, hi ha mines d'extracció de gas, de petroli, sí. I bueno, hi ha algun que altre...
Vull dir, estem al 17, encara que de... Bueno, igualment l'exiliaven allí al zar la gent, doncs hi havia el que era el primer intent de gulag.
Bé, semblava que les reformes liberals del zar eren l'única opció. I el març de 1906 van crear la primera Duma. Però a l'estiu, bueno, al zar se li van inflar una mica les pilotes i va dir, bueno, fins aquí hem arribat, eh? Tota aquesta colla de liberals de la merda, tots fora d'aquí. I, bueno, en això, segurament, Joel, el Zar i jo, pues, ens assemblaríem una mica, perquè tot aquest discurs i la xerrameca liberal és insuportable. I, de fet, el Zar va decidir nomenar Stolypin com a primer ministre i, clarament, va dissoldre la Duma, que diguéssim que era el primer parlament.
De fet, la Duma, en lo que era la vida oficial del país... Era quasi l'única creació que va entre el 1905, la primera revolució, i la que hi haurà el 1917. I, de fet, la Duma va ser bastant, bastant cutre. O sigui, era un intent com de parlament que el tsar es va prendre simplement com un òrgan consultiu, com gent que anava allí a rogar-li com, tal, sisplau, no sé què...
Com si fos totes aquelles reunions de l'edat mitjana en el que el tsar anava allí amb tots els comtes reunits, sí, sí, i els deia, doneu-me pasta, una mica de pasta.
És que, de fet, la Duma, la pròpia paraula la va agafar de les tradicions russes de l'edat mitjana. Bueno, clar, el tsar estava a lo que estava. I...
Que era, bàsicament, fotre's caviar i vodka a punta pala.
Sí,
i alguna arenguet de Vladivostok. Ara escoltarem el finíssim preludi del tema que porta Joel després. Sí, una cançó que tots hauríeu de conèixer.
Jo us vull presentar aquesta cançó perquè s'entengui en què estava el tsar, quina era la vaina que se portava la vida a Palau.
Hey, 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 hey
li ha hagut de permetre al Joel una cançó en anglès, tot i que a mi també me mole.
Sí, efectivament, acabem de colar Bonnie M amb un programa de la Revolució Russa.
Però bueno, tenim adeptes que sabem que els agrada aquesta magra.
A veure, com faig que això vingui a cuento? No, la idea és transmetre també als que ens escolteu en què està ficada tota aquesta aristocràcia zarista, perquè les condicions de Rússia, i això no s'ha d'oblidar, eren pràcticament surrealistes, com en part també havien estat les de la península ibèrica, quan comencen aquí les revolucions. Hi ha certs paral·lelismes. O sigui, la qüestió és, per exemple, personatges com Rasputin, els que apareixen en aquests principis de segle i són messiànics. O sigui, el Rasputin provenia en realitat d'una família de camperols molt pobra de Sibèria i va arribar a la cort de Palau com a sanador del fill del tsar, a qui li curava, òbviament, com li passa a Juan Carlos, encara que estigui per allà ara exiliat a l'Aràbia Saudí, pues tenia hemofília, com totes les bones famílies, no? I Rasputin el curava a través de la hipnosi. O sigui, imagineu-vos aquesta, realment, la cort. Era un místic i era com una espècie de figura crística amb una presència física i un carisma impressionant. I a més van candilar els aristòcrates sobretot perquè el que defensava era gent que li agradava la farra, i el que defensava era que per arribar al camí, al bon camí, s'havia de fer a través de orgies, i es muntaven orgies a Palau.
A veure, entre això i l'adversari aquell de Lenin que van parlar al búnquer, el Jair i el Peyu, que es feia transfusió perquè li molava, jo ja no sé on anem a parar.
Estan molt a tope. I a més, el que era conegut seu, sobretot, era el seu membre de proporcions enormes. O sigui, deien que tenia com 40 centímetres i que la zarina pues, sempre el volia al Rasputin pues, molt, 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 molt a prop.
Era el rus del WhatsApp.
I res, clar, mentre s'estava allí organitzant la classe obrera, aquesta gent estava assistint a hipnosis, i al final, realment Rasputin es va fer... quan comença la Primera Guerra Mundial com una espècie de poder, quasi com si fos ell el tsar, i el van acabar assassinant els membres del govern rus, dient, hòstia, és que això ja s'ha tornat molt boig, i a més van rebre l'ajuda del servei secret britànic. Per què? Perquè pensaven que Rasputin era un espia alemany.
És que, tio,
no sé, és tot, o sigui, quedeu-vos amb la, no sé, les incongruències de la història i aquestes...
Jo l'únic que tracte tot això és jugada mestra. Les classes dirigents aquí intentant fer-se com el tingladillo de la història, eh?
Sí, sí. A més, Rasputin, bueno, han fet un munt de pel·lícules, han fet moltes cançons, perquè, clar, a sobre, just quan va morir, va aparèixer, em sembla que a França, i després n'ha aparegut un altre, perquè es veu que aquell era fals, va aparèixer realment el seu membre. O sigui, tenen en formol la família que pogués quedar, que no s'haguessin cepillat del Romanov, pues tenien el pot de... amb el membre de Rasputin en forma.
Un nebodet del Romanov amb el pene descomunal de Rasputin a casa.
O inclús la família de Rasputin, no sé, una cosa molt curiosa. Bé, això és més aviat anecdòtic, però crec que també ajuda a entendre les particularitats del cas rus i les paradoxes que implica. Però bé, també serveix per justament entrar a la Primera Guerra Mundial, al 1914, que com en totes les guerres, aquí hem de recomanar-nos a nosaltres mateixos, cosa molt lletja, però bueno...
Autobombo.
Autobombo. La Comuna de París, per exemple, és un moment en el que també passa, és a dir, en un moment on les masses estan així polititzant-se, s'intenta com... que la gent, en lloc d'agafar les coses a nivell de classe, les agafi a nivell nacional. No sé si ens sona d'algo això en l'actualitat.
Bueno, no sé si hauríem de parlar ja més del CDR i del procés.
Però és veritat que el que van esperar de la Primera Guerra Mundial a nivell rus, sobretot els ara, que la gent tingués aquesta espècie d'ardor patriòtic i...
I des de la perspectiva de la classe obrera tornem a analitzar-ho com lo que bé has apuntat, lo de la guerra franco-prusiana, aquesta idea de descontent de les masses a través d'unes guerres en les que ells morien però que ells no tenien res a guanyar.
Sí, a més va anar fatal, o sigui, va anar molt malament, no ens estendrem més de la Primera Guerra Mundial, sí que s'ha de dir que, com diu Bolín, era absoluta i definitivament impossible, tant material com moralment, continuar amb la guerra ja al 1917. O sigui, i això va tenir molt a veure amb la primera revolució, que és la de febrer, en quan va ser com a finals de febrer, el dia 25 de febrer la gent va sortir al carrer, ja no feia cas de les ordres de dispersió, el 26 el Tsar ja va donar l'ordre de dissoldre la Duma, la Torba va començar a cremar coses a Petrograd, cremaven comissaries, edificis...
Com ens mola el foc.
Ja, ja, home, s'ha de dir, a veure, és la revolució de febrer, per mi, quasi més bonica que la d'octubre.
El però, caloret!
I clar, va començar a cremar tot, sobretot edificis administratius, va cremar el Palau de Justícia, van aparèixer barricades als carrers i a les que els policies van respondre pues, disposant a metralladores a les teulades de les esglésies i de les cases. I ja el dia 27 va ser el dia...
Com ho fan sempre allí apostar una espècie de francotiradors? Que merdes damunt de les esglésies.
Sí, sí, són una mica com
I ara mateix entrarà la cançoneta que tots coneixeu d'un grup que és Escalaria, que ja no toquen, però ara tenim el Juancho Escalari aquí, un petó a la Irene.
Ah, sí, que a part ens ha deixat el cable del micro per poder gravar.
I... Bé, segur que tots la coneixeu, una cançó per entrar al ritme de la pròpia revolució.
Na zdorovie, tovarishi, i to revoluci! Del 17 a principios del siglo 20, cuando el vodka despertó en una revolución, se sació la sed de la pobre gente, buscaban su solución, la dura resaca le hizo frente a aquella revolución.
Bé, i veig que aquí, Joel, vens a tocar-me una mica la moral, perquè aquí al guió del programa tenim apuntat discussió Lenin 1914. I a mi, si me toques a Lenin, aquí ja no anem bé, eh?
A veure, ja és que ni me miro els guios i les idees estan clares. Per què Lenin era tan hipòcrita? Aquesta és la pregunta. Pide perdó.
Però...
No, resulta
això,
que...
13 TV?
T'agradarien els fons que tinguessis. A la gent aquella com molt estranya de...
Aquí tindrà el malparit de Marwen d'aquí davant.
Pues el... No, la veritat és que Lenin com... Bueno, què t'estic explicant a tu, Jarn, de lo que va fer Lenin? El 1905 va escriure un llibre que era Què fer, un llibre superautoritari, bueno, com era el Lenin Xulillo de quan no havia de fer res, dient que bueno, el proletariat no sé què, però el 1914 Lenin, en realitat, això li sobtarà també a les persones que ens escolten, es torna una mica anarco i comença a dir tot el poder per als soviets. Ja passa una mica de lo que havia sigut Lenin fins llavors, un reformista intentant una espècie de... Com ràbia, esa. Intentant una espècie de govern liberal, bueno, lo que han acabat fent els marxistes arreu del món, no? I...
Però, a veure, un moment. O sigui, m'estàs criticant a Lenin per la seva transformació democràtica. Transformació que negaré, de moment, perquè Lenin, si algo era una estratègia de cuidado, i lo que feia era relacionar les condicions del moviment obrer amb una teoria revolucionària. I aquí la diferència real és tant que el 1905 ell estava plantejant la dictadura del proletariat com a continuació dels plantejaments marxistes, i el 1917, després de tot l'acumulat de lluites obreres a la Rússia soviètica, decideixen, i és aquí quan publicaran les tesis d'abril i tot això, que aquesta dictadura del proletariat, en la construcció del Partit Revolucionari, ha de passar per tot el poder per als soviets. I...
Però o sigui, aquest canvi d'actitud, en el fons, lo que reflexe és, no, per mi, el que digui tot el poder per als soviets, en realitat no és un canvi d'anàlisi històric com sempre se fan ben i bé, sinó interpretar que realment els soviets, com ja havia passat, eren qui tenia el poder. I el problema per mi d'això és que lo que diu Lenin quan se prepara per aquesta revolució que anem a narrar de 1917 és tot el poder per als soviets, però en realitat el que ens està dient és els soviets han d'estar controlats per un partit que és el Partit Comunista i per tant, o el Partit Bolxevic, i per tant tot el poder per als soviets equivaldrà a tot el poder per al partit.
Bueno, a veure, aquesta equivalència amb la que estic totalment d'acord.
Vale, pues, és que no. Lenin era, no era un estratega, a vegades simplement era un demagog.
No, no va d'això, o sigui, no va d'això. I tu has comentat abans, o sigui, a Rússia hi havia una destrucció del poder fàctic i del poder de l'Estat. Un Estat que, per altra banda, estava en construcció com a Estat liberal, perquè estava en la decadència del zarisme, i d'altra banda, estava en construcció com a proposta obrera, que era a través dels soviets. I en aquesta situació de contradicció, evidentment, el que aboguen tots els revolucionaris, i Lenin el primer, és que hi ha d'haver un poder real dels soviets, que el poder al que han de fer cas els obrers és aquest poder popular que es base en les seves pròpies assemblees. És que no veig aquí la possibilitat demagoga. Aquí hi ha una clara qüestió de defensa de llibertats democràtiques i de llibertats materials obreres.
Vale. Ho anirem veient durant tot el programa, però jo no parlo de la finura o no del discurs. Parlo de...
Que era finíssim.
Sí, a veure, o sigui, a nivell intel·lectual, tot el que vulguis. Un heroi tampoc va ser, perquè està amagat durant tota la revolució.
Ja n'estem farts dels herois.
Sí, a sobre. El tio... utilitza més la iconografia comunista que conec. Val, jo crec que aquest debat que estem tenint també el tenien en aquells moments, des del 1914, quan Lenin escriu tot el poder per als soviets, fins al 1917. Així que escoltem una mica més de la cançó d'Escalariac, i si et sembla, Isarn, pots passar a lo que t'agrada, que és la Revolució d'Octubre.
Bé, doncs, amb aquesta velocitat ens plantem al febrer de 1917. Primer, una mica de context sobre les condicions de la classe obrera, ja que acabem de parlar de la Primera Guerra Mundial, i aquí Rússia encara estava involucrada en aquest conflicte bèl·lic, i la fam, evidentment, cada vegada era més acuciant, perquè si ja teníem problemes en temes de distribució d'aliments, en temes de producció, abans d'entrar en una guerra mundial... després d'entrar-hi amb la falta de recursos que tenia l'exèrcit rus, doncs la població cada vegada tenia una situació més crítica.
Però quina barbaritat, no? Estaven sempre mobilitzats els russos. O sigui, havien tingut una altra guerra abans, no?, contra Japó. Estaven sempre...
Eren uns animals. Vale. Però clar, és que la immensitat de Rússia, ja ho hem comentat diverses vegades, ens deixa una mica atònits.
Tenien molts fronts oberts, no?
El 18 de febrer, recordarem aquest nom, la fàbrica Putilov a Petrograd, crida la vaga. I aquesta, evidentment, és una de les fàbriques que en aquest context està més a l'avantguàrdia de la mobilització obrera i és el que fa que Petrograd sigui... Les fàbriques aquestes són les que fan que Petrograd sigui el punt d'ebullició. El tsar, evidentment, respon a aquesta vaga amb repressió i això implica que sorgeixin més vagues i que puguem tornar a parlar d'aquest argument de la solidaritat obrera que serà molt important a nivell teòric més tard i també a nivell pràctic, evidentment. El 28 de març, o aquí entrem ja en les contradiccions del calendari, o el 8 de març del calendari gregorià, hi van haver unes manifestacions multitudinàries per lo que ja era el Dia Internacional de la Dona, que ja es celebrava a la Unió... A Rússia, perdó, és que tot el rato me pot.
És que no deixa a veure qui guanya la revolució, ja sobreentén que els bolxevics són els únics aquí que fan alguna cosa.
Els soldats que van ser enviats a reprimir, molts van decidir de posar les armes perquè, evidentment, els havien dit que lluitessin contra les seves pròpies famílies, contra la pròpia classe obrera, i es van rebel·lar contra els comandaments tsaristes. Tot això dona lloc a que el 2 de març, o 15 de març del calendari gregorià, tranquils, no estarem tot el rato així, el tsar Nicolau ha d'abdicar, però amb tots els tejemanejes i triquiñuelas, i hem dit que els aristes parlaven en castellà, intenta traspassar el poder al seu germà. Se fa una mica així el tonto. Oh, bueno, però sí, però abdico jo, me voy a l'Àrabia Saudí i...
No està mal, eh?
Aquí està. Felipe el Preparado.
La imitació no està mal, eh? No m'esperava aquesta imitació.
El seu germà petit el Preparat, però al final... Des de la qüestió de la revolució burgesa que s'estava començant a dur a terme, hi ha una... una aliança entre els representants de la ideologia liberal, anomenats cadets en aquell moment i configurats en el Partit dels Cadets, i dels socialistes moderats per aconseguir crear un govern provisional. Aquí diem socialistes moderats, però estem parlant pues, del Partit Socialdemòcrata, on hi havia tant menxevics com bolxevics. A partir d'aquest moment comença una dualitat de poders que, per una banda, està el govern provisional burgès i, per l'altra banda, tenim un poder obrer creixent que serà el poder dels soviets que s'estan tornant a reactivar. No? I aquí, a mi m'agradaria comentar una cosa, no sé què en penses tu, Joel, però he llegit que aquest poder dual que s'estava com gestant en aquell moment va generar un caos administratiu molt gran. Però com si Rússia hagués estat superben gestionada en algun moment, saps? O sigui, estem parlant d'una gestió dels arts que el que feien era gastar-se la pasta en vodka, caviar i arengues de l'altra punyetera punta del món, saps? I ara me diran que aquí hi havia una racionalització perfecta, saps? Que no faltava menjar ningú. Hosti, de què estem parlant, saps?
Clar, o sigui, jo crec que aquí es parteix d'una anàlisi de què passava estant en guerra a les altres potències europees, que clar que se passava gana, pues, a Alemanya, que està xunga, pues, també devia passar gana, pues, molts llocs, però clar, a Rússia, si sumes la, en teoria, fracàs de l'Estat, que és el propi, que està gestionant la guerra per distribuir i el menjar i tot això, o sigui, és que la situació era brutal. O sigui, la gent realment no tenia menjar per posar-se la boca. La gent, de fet, marxava de les ciutats. Havia llegit que al 1917 la gent estava tornant al camp. O sigui, és que a les ciutats no hi havia menjar.
Rússia, en aquest sentit, és guapíssim, no? Que quan en el moment de la revolució industrial i de la concentració del proletariat a les ciutats, Rússia diu, bueno,
estic aquí treballant, però clar, no hi ha menjar, tal. I se'n va, se'n tornen.
Bé. Seguim amb el tema que ens ocupa ara del 1917. El govern provisional, que es va instaurar després de l'abdicació del tsar, pretenia que Rússia no es rendís i que seguís en una dinàmica de guerra. El govern, com ja he comentat, el van formar entre els cadets, un dels quals era Lvov, que serà el president d'aquest primer govern provisional, i d'altra banda, això, els socialistes moderats, no? Amb la creació d'aquest govern provisional es va enfrontar als soviets per molts motius, i un dels més importants va ser la proposta soviètica, molt leninista per cert, de nacionalització i repartiment de les propietats agràries. És a dir, bàsicament, tot el que s'estava exigint per context general la classe obrera en aquells moments, que és bàsicament una reforma agrària ja, per favor.
Sí, portàvem molts anys. Tenim molts problemes, ja vam parlar del tema de que quan es va abolir l'esclavitud els hi van donar res, dos pams de terra, a veure com podien arribar a viure, i la gent no vivia bé.
Bé, doncs el primer president del govern provisional, l'aristòcrata Lvov, va prometre reformes polítiques i socials que, evidentment, ja no ens pot sorprendre, pues no va complir ni una, no? I a l'abril, que ara mateix ja no em pregunteu de quin dels dos calendaris, si el julià o el gregorià, no, perquè ens tornem bojos, en aquesta primera etapa, la gran discussió va ser que el govern provisional pretenia mantenir la guerra, mentre que els soviets apretaven a través de les tesis d'abril ja publicades per Lenin i el principal text teòric del bolxevisme, que era Imperialisme, fase superior del capitalisme, doncs apretaven cap a l'altra banda, no? També s'ha de dir que dintre del propi Partit Socialdemòcrata, que és el que consideraven el partit de masses més important de Rússia, ja hi havia diferències importants a dintre. Primer, els menxevics, molt més moderats que els bolxevics. Inclús dintre dels bolxevics hi havia figures importants que defensaven plantejaments diferents. D'una banda, estava, per exemple, els plantejaments més estalinistes, més propers a les figures de Stalin i de Bukharin, per exemple, que eren plantejaments de, no, és que hem de seguir amb la guerra, però el que hem de fer és preparar la classe obrera. Després estava una mica el plantejament de Trotsky, que estava merdejant entre menxevics i bolxevics, que el que plantejava, bueno, hem de seguir amb la guerra, però no. Saps què? És a dir, preparem l'exèrcit roig, aguantem aquí el fred de Rússia i quan els alemanys vinguin, pues, rasca. I després estava Lenin, que des de la seva postura defensava el final de la guerra, que és el que estaven demanant tots els soviets d'obrers i obreres.
És que la guerra no es podia guanyar en aquell moment. O sigui, no hi havia aquesta capacitat.
No, el que es mantenia era una espècie d'orgull patri de no, aquí no podem mantenir una derrota, i això ens transporta directament als plantejaments de la Comuna de París, per exemple. Bé, serà al juliol quan es du a terme una ofensiva militar que s'anomena l'ofensiva Kerensky, que pretén tenir un cop d'efecte a la guerra, no? I que guanyant una ofensiva militar augmentés la seva popularitat entre la classe obrera. Però en contra de tot això, la majoria dels soldats de Petrograd, majoritàriament bolxevics perquè formaven part dels soviets, es neguen a anar al front. El 4 de juliol, després ja, la repressió és brutal i recau, tot i que ells havien fet servir una postura en els seus discursos molt moderada i pacífica, recau totalment sobre la facció bolxevic, no? Per exemple, Trotsky és empresonat i Lenin s'exiliarà a Finlàndia. I és a partir d'aquests fets, d'aquesta repressió, quan augmenta tot el descontent i el caldo de cultiu revolucionari. I el govern provisional de Lvov ja no té cap tipus de suport, no? I és el segon, en aquest moment és quan arriba el segon president del govern provisional, que es diu Kerensky. I aquí, si em permet, Joel, vull fotre una petita xapeta teòrica, que és que aquí com a marxistes tenim la idea del bonapartisme, no? Que també es diu, per altra banda, des de l'altra posició més d'esquerra, Front Popular o Kerenskisme, no? En una anàlisi dels règims polítics, el Front Popular, que és una analogia al govern que hi va haver a la Guerra Civil, i el Kerenskisme, són com aquesta prèvia d'esquerres, diguéssim, aquesta transició d'un govern liberal cap a una posició una mica més d'esquerres, més front populista, no? que necessita tot el suport de les classes revolucionàries, però que d'altra banda, mentre té les seves decisions institucionals, intenta que les classes revolucionàries es vagin quedant cada cop més apartades, no?
O sigui que muntaria una república constitucional amb el seu parlament.
Claro, diguéssim que al caure el tsar i al caure el model absolutista, la proposta del govern provisional podríem dir que és més d'esquerres, més a l'esquerra que no a la dreta. Per tant, en lloc de transformar-se en un règim bonapartista per se, el que comença és un règim de front popular.
Sí, com d'aglutinament, però seguint manant pues, la classe...
I seguint reprimint a la classe obrera, i bueno, totes aquestes coses, no? Bé, la deriva autoritarista i repressiva s'exemplifica moltíssim quan Kerensky decideix reinstaurar la pena de mort que havia estat abolida temps abans, no? No m'allargaré molt més, però un cop Kerensky ja arriba al poder i nomena a Kornilov com a comandant en cap dels exèrcits, aquest boig envia a 3 regiments de cavalleria per ferrocarril directament a Petrograd. I el que pretén és, primer, rebentar el soviet, tornar a Rússia en un context més bèl·lic encara del que volia Kerensky i fer-li un cop d'estat, no? Llavors, Kerensky decideix demanar tot el suport obrer per derrotar Kornilov i la Guàrdia Roja s'aixeca, no?, i pretén defensar la ciutat. Però, i això és el que ens interessa a nivell materialista i revolucionari, serà la classe obrera, els treballadors i treballadores dels soviets, treballadors i treballadores del ferrocarril, les que aconsegueixen aturar el cop, perquè aconsegueixen que els soldats de Kornilov no puguin arribar a Petrograd. És a partir d'aquest cop d'estat fallit quan realment el soviet aconsegueix finalment fer efectiva la consigna de tot el poder per als soviets, ja que el cop d'estat aquest fallit assesta un cop molt dur al poc suport que li quedava al govern provisional. I, bueno, diguéssim que finalment, el 31 d'agost i després de tota una espècie de represaliats, el soviet de Petrograd és majoritàriament bolxevíquia i nomena a Trotsky com el president del soviet. I llavors ja només per acabar voldria comentar que és el 1917 quan els agricultors ja decideixen no esperar més a que a les ciutats se faci la revolució i tot aquest rotllo i diuen, bueno, la reforma agrària ja per després i això. Ara anem i expropiem els propietaris del camp. Molt bé. I ara el Joel portarà aquí una mica de...
És que...
qüestió anarco.
No, jo volia primer parlar-te... No has parlat de la... Com de la me'n sorprèn de la toma del Palacio de Invierno que surt a tots els documentals. Em sobte, no sé per què, perquè...
Pues perquè va ser rebentar-ho tot. O sigui, al Palau d'Hivern no van tindre ni enfrontaments, pràcticament. Va ser arribar al Palau d'Hivern i dir, bueno, todo esto es nuestro. Ah, no, espera, que els soviètics parlaven en català, és veritat. Tot això és nostre.
Sí, a més de,
tot el poder per al poble.
Català de poble. La meva idea aquí, abans de passar a exposar com alguna altra revolució que també va passar per aquells temps, precisament és que l'anàlisi que estàs fent, o sigui, em sembla interessant, però jo li afegiria la crítica de que en realitat és un anàlisi molt teòric, i és un anàlisi sobre les postures oficials dels bolxevics. Per exemple, la meva idea seria que a l'octubre, quan hi ha la toma del Palau d'Hivern i de les institucions, em plantejo si realment ens interessa totes aquestes estratègies institucionals, o hauríem de veure més què és el que fa el gruix de la població. Si tu fossis un camperol o una camperola que està vivint a tota la gran extensió russa, quasi bé no t'hauries ni adonat de que ha passat aquesta presa del Palau, sinó que estaries molt més enfrascada en anar-te'n a això, el que deies, a col·lectivitzar les terres. És a dir, per mi la idea, potser una idea més anarquista de l'anàlisi de la Revolució Russa, és que quan explota tot i explota també el poder de l'Estat, en realitat és un moment lliure on la gent se'n va a prendre com el poder pel seu compte, es deslocalitza i fa la revolució de moltes maneres diferents. Bàsicament, la idea seria aquesta, és a dir, que quan els bolxevics van a prendre com en un model molt urbà de la revolució, molt proletaritzat, molt televisiu, se'n van allí, en realitat és que no hi ha ni combats durant allò. Per què? Perquè l'Estat ja no existeix, tot el querents que aquesta gent s'ha pirat. Llavors, si no sé fins a quin punt ens hauríem de fixar en això, o més aviat hauríem de destacar què és el que anava fent el gruix de la població. Per mi aquesta és una crítica que crec que s'ha de fer a l'explicació més ortodoxa marxista de la revolució soviètica. No sé els oients amb quines queden, si és més important una cosa o l'altra, però de totes maneres aquesta visió tan estatista de la revolució per mi ja prefigura una mica quina serà la visió soviètica en general. O sigui, aquesta defensa de l'exèrcit, aquesta espècie de reconstrucció express de l'Estat en forma de dictadura del proletariat, bueno, són moltes paraules que es poden utilitzar, però...
Bé, jo només t'he de dir que els únics que defensaven en aquell moment una aliança entre proletaris i camperols eren els bolxevics, la part de Lenin. I d'altra banda...
Però això dins del Partit Socialdemòcrata, diguéssim, també els socialistes revolucionaris, que en van parlar l'altre, també hi havia anarquistes o hi havia anarcosindicalistes a les grans ciutats, hi havia gent simplement que estava... que se'ls van carregar, hi havia molta gent que estava a tope. I és igual, no fa falta. Per què sempre es necessita parlar de si hi havia un partit o doncs, no? La gent ja feia les coses per la seva banda. O sigui, van arribar a col·lectivitzar i a ocupar i a fer fora un munt de terratinents. O sigui, per què necessitem sempre fixar-nos en...
Doncs i amb això ja sé que no estarem d'acord, però aquí jo el que vull apuntar-te és que des de la visió utòpica anarquista tot sempre se col·lectivitza...
No és utòpica.
Bueno, no és utòpica. La guerra civil que vindrà després potser sí que deixa entreveure que aquesta posició de el Estado s'ha acabat, ja no hi ha contra qui lluitar, era una
claro,
mica utòpica.
Claro, però perquè llavors l'Estat passen a ser els bolxevics. Ja veurem un exemple d'això.
Home, que l'Estat passen a ser els bolxevics. Ja et ficaré ja, l'Estat i la revolució.
Que se soit l'armée rouge, les flics de Pretoria, malgré le sang qui coule. Makhnovchina, Makhnovchina, les drapeaux sont noirs pour le vent. Ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges de notre sang.
Espera, que crec que no teníem obert els micros. Estem aquí aprenent, jo porto ja molt temps sense venir a la ràdio.
Va, comença, que tu estàs fent a sobre.
El fet és que us porto una experiència revolucionària, potser no tan coneguda, igualment a mi em sembla molt interessant, que passe no exactament al que seria la Gran Rússia, sinó a un altre lloc que, com deien els russos, es deia la Petita Rússia, que és Ucraïna.
Així m'agrada, que mantinguis aquí el sentiment d'imperi.
És curiós que li deien així en realitat perquè efectivament havia format part durant molt temps del que era l'imperi rus, però allí havia passat tothom, o sigui, era un lloc a més que era molt fèrtil, hi havia molta producció de blat, de llegums, de fruita, hi havia la conca del riu Don, on hi havia hulla, llavors també hi havia certa activitat industrial, i sobretot era això, una terra de pas on hi havia certes característiques que feien que la gent doncs, no estigués tan pendent del que s'estava fent a lo que eren les grans ciutats on hi havia més presència de l'Estat. Així, a l'arribar a la revolució, on és veritat, això t'ho reconeixes, que el partit bolxevic va créixer rapidíssimament i va ser, en molts llocs, una gran influència per a la gent, a Ucraïna això no va passar. Els camperols i les camperoles, que eren la base del poble ucraïnès, no havien estat mai interessades en això, per altres característiques. Els seus soviets es van mantindre, per a mi, el que com hauria de ser la fórmula original dels soviets, que eren reunions simplement de delegats d'obrers i camperols sense domini de cap partit polític. Durant el primer any ja s'havien llançat de forma espontània a col·lectivitzar terres i indústries a través dels sindicats i comitès de fàbrica. Això va ser molt també la revolució de 1917 de la que estem parlant. El març de 1918, però, passa una cosa que això sí que per mi és una vergonya. Sempre l'estratègia, no, de Lenin i dels bolxevics, que era gent molt estratègica. Resulta que hi ha un tractat, que es diu Tractat de Brest-Litovsk, que el que fa és fer que el que era l'antic territori rus del Tsar perdi un munt de territoris per frenar la guerra, no? I entre ells, Ucraïna. Què passa? Que llavors es troba un poble que estava en plena revolució en mans dels austroalemanys, que són els que els hi ha cedit. I això serà...
Clar, aquí estàs fent una trampa molt estranya perquè estàs intentant vincular com un plantejament en defensa de la classe obrera a una visió ultraimperialista defensant els territoris aristes, saps?
Home, no estic defensant els territoris aristes, estic dient que Ucraïna, que estava participant dels soviets i de la revolució, el que van fer el poder bolxevic i l'exèrcit roig que s'estava començant a configurar va ser dir, bueno, jo me'n vaig d'aquí, preferim organitzar el nou estat bolxevic i la perifèria que la donguin.
Però,
i això va ser així, saps?
Però el que realment
van
dir...
abandonar i van donar ordres de que allí entressin els alemanys.
Però el que realment van fer va ser treure Rússia de la Primera Guerra Mundial, que és el que li portaven prometent a la classe obrera russa els últims 3 o 4 anys, saps? O sigui, també aquí...
Bueno, jo t'estic parlant de la situació d'Ucrània,
claro,
i prometent, és que ja són polítics, saps? Ja estem aquí prometien, és que em fa ràbia aquestes expressions com de politiqueo, prometent.
És veritat, aquí m'he equivocat.
És que surten una mica els tics de que ja era el president vitalici, no? Bé, en fi, la qüestió és que un dels llocs on s'estava aprofundint més en els soviets i en les col·lectivitzacions de les terres era al sud d'Ucrània, i es deia Gulepole, que mola molt el nom, Gulepole. I de Gulepole, precisament, i que té a veure amb això, és Néstor Magnó, fill d'una família molt pobra, i és un personatge important perquè aquest moviment serà el moviment magnovista, que portarà el seu nom. És estrany que un moviment anarquista porti el nom d'algú. Això ho fan més com el leninisme, el trotskisme,
sí, sí.
Aquí hi ha algo a mi que...
Tot el personalisme pels comunistes, claro que sí.
Sí, el personalisme a mi personalment no m'agrada, així que, bueno. Però com tants altres camperols, el Néstor havia començat a polititzar-se a la revolució de 1905 i en el seu cas havia entrat en les files dels anarcocomunistes. El 1908 ja l'havien condemnat a la forca, però al ser tan jove li van dir, bueno, vés-te'n al penal de Moscú, t'estàs allí per tota la vida i et podriràs allí. El que passa és que després l'alliberen i en el context de 1917, que es van alliberar tots els presos i les preses polítiques que hi havia a les presons, ell llavors comença a muntar la revolució a Gulepole, al seu poble. De fet, s'haurà reunit amb Kropotkin, inclús es va reunir amb Lenin per explicar-li la situació dels soviets, de la qual Lenin està molt interessat de lo que passa a Ucraïna, no? La qüestió és que en poc temps les milícies d'aquest exèrcit que és autoorganitzat ja s'han estès per tota la regió i són ja el terror dels rics contra els que estaven en lluita i a sobre de l'exèrcit alemany. I a més el que tinc aquí és una mica una cita per a que vegueu més o menys el seu discurs, que deien: vèncer o morir. Aquest és el dilema històric per als camperols i els obrers d'Ucraïna. Però nosaltres no podem morir perquè som innumerables. Nosaltres som la humanitat. Per això triomfarem. I no vencerem per repetir els errors dels passats anys. Hem de deixar fora de la nostra sort estem farts de deixar fora de la nostra sort i en les mans dels nostres amos la revolució. Pensarem per prendre el destí en les nostres mans i disposar la nostra vida conforme a la voluntat i a la nostra veritat.
Una cosa. Em tornes a dir Ucrània?
Ja, a mi se me... No. Se me'n va cap a Ucrània, que és més fàcil. Però... Val, simplement això. Llavors hi ha aquests intents de muntar com aquests exèrcit voluntari per col·lectivitzar les terres i seguir amb la revolució. Al final el que passa és que realment acaben obtenint bastantes victòries, a part de que els alemanys s'acaben retirant per contextos de que estan perdent la Primera Guerra Mundial, bàsicament. I el primer que fan, quan guanyen, i quan comencen ja a tenir un exèrcit poderós de més de 20.000 combatents, és enviar a Moscou i a Petrograd tot el gra que tenien per alimentar a la gent de les ciutats, que, com estàvem dient, estava passant més gana que la pròpia gent que vivia en zones rurals, com era Bulepolé.
Solidaritat obrera.
Sí, no, és bonic aquest exemple d'això. Clar, aquí entra la qüestió, que els bolxevics estaven segurs de que Magno i el seu exèrcit camperol ucraïnès acabaria integrant-se, com tots, una mica per la força, dins de l'exèrcit roig.
Què és el que havien de fer? És el que havien de fer.
L'exèrcit roig és l'exèrcit bolxevic, l'exèrcit soviètic. Però llavors estan, clar, reconeixent tot el que feien, o que bé, aquesta gent ha expulsat els rics, ha expulsat en part els alemanys, o sigui, tot molt bé, i al final van aconseguir que es fes un pacte on, en realitat, mantenien tota l'autonomia els magnovistes, que van passar a dir-se tercera brigada, però conservaven que fos voluntari, que fos llibertari, o sigui, que fos antijeràrquic, tot passava per, al final, conservar aquesta autonomia. El problema és que van passant certs esdeveniments que fan que es comencin a desavenir.
Alguna cosa hauríem fet, Alguna cosa hauríem fet tots aquests magnovistes.
És que no li agradava, això trobo interessant per aquest anàlisi de la Revolució Russa del 17, és que el que fan els magnovistes, més enllà de l'exèrcit, que a mi el tema militar s'ha de parlar per les contingències, però també com l'acció positiva, el que fan és col·lectivitzar i sobretot fer congressos i fer congressos on es parle de l'organització, de les coses concretes, de com s'ha de viure. És un moment, jo crec, bonic i amb certa perspectiva com de complir per fi com el somni de no viure amb els opressors. El problema és que els bolxevics decideixen declarar contrarrevolucionari. T'arribava una ordre al congrés i deia: Trotsky ha decidit, o qui fos, ha decidit que aquest congrés que esteu fent heu passat de ser revolucionaris a contrarrevolucionaris, mira per d'onde. I llavors això els va passar als magnovistes i no els hi deixaven fer els congressos. A poc aquestes coses van anar més, i ja el juny de 1919 ja directament Trotsky envia a l'exèrcit roig, que ha pres a tota la plana major dels militars magnovistes i els afusella. En tot això, els magnovistes segueixen lluitant contra l'exèrcit de Denikin, que era un exèrcit molt poderós de lo que es deia els exèrcits blancs, que eren exèrcits que lluitaven contra la revolució a Rússia. O sigui que realment tenen dos fronts. Per un costat els propis revolucionaris bolxevics els ataquen, i per l'altre han de seguir lluitant contra els rics, els kulaks, contra tota aquella gent que vol tornar al zarisme.
No entrarem en la guerra civil russa, perquè aquí si ja estem parlant de dos fronts, la guerra civil russa són 25.000 fronts.
Sí. No, és complicat. O sigui, estem fent un exercici aquí de síntesi i... Bé, no em vull allargar molt en això, simplement que lo bonic, diguéssim, d'això és aquest fet, no? El fet de que els congressos, per mi, es fessin com les coses d'una manera molt menys autoritària. Per mi, la diferència entre el que eren els soviets quan van començar a ser d'un partit polític i van deixar de ser d'una massa de treballadors i treballadores, justament era la llibertat amb la que es podia obrar. Per exemple, Bolin, que va estar amb aquests consells, amb aquests soviets que hi havia, que tenien els magnovistes, explicava que anècdotes, a mi em semblen bastant bones, per exemple, de com citaven, per exemple, els jefes de l'estat major militar, i els hi deien que s'estaven passant, per exemple. Els hi deien que no havien complit les ordres, que no sé què, i això, tu imagina't, el soviet de Petrograd citant a Trotsky i dient-li que ha fet alguna cosa malament. O sigui, imagina't, els bolxevics mai haguessin acceptat. És a dir, que crec que hi ha dos models: un model més bèl·lic, més d'encombració de l'exèrcit, de revolució, més jeràrquic i en el fons més obsessionat amb el poder de l'Estat, que seria el bolxevic, i van haver altres models, com seria el cas, per exemple, de les terres del sud d'Ucrània, de Bulepolé, en el qual la gent va intentar organitzar els soviets d'una altra manera.
Claro, Joel, però mentre poses la cançoneta la cosa és... Què harías tú? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS?
Què faries tu? Bé, els magnovistes al final els hi va acabar passant justament això, que es va acabar decidint llançar directament els bolxevics sobre ells, i els bolxevics van preferir que guanyés l'exèrcit blanc en cert moment i almenys després ells poder guanyar l'exèrcit blanc. És a dir, van fer aquesta jugarreta de dir, vale, intentem rebentar-nos als revolucionaris, que són més perillosos perquè tenen més idees per la classe obrera que a la pròpia gent de dretes, no? I això va ser una mica el que harías tú. I els magnovistes van aguantar un munt, van aguantar fins al 1921. És molt temps. Multiplicar per 20 l'exèrcit soviètic, el que tenien els pobres ucraïnes. No? Però...
Concretament, el 30 de desembre...
Espera, Jan, que crec que en aquesta tornada t'havia ficat el micro.
Estem aquí, doncs, acabant el 1921 amb el final de la comuna i de la proposició dels magnovistes, però jo ja sé que tu volies tancar ara, però m'agradaria que esperéssim un moment i pensar per què hem d'acabar el 1921... poden arribar, ni que sigui, un passet més enllà i arribar al 1922. Concretament, al desembre de 1922, quan es constitueix la Unió Soviètica. I amb això jo ja em donaria per satisfet i aquí sí que podríem començar a tancar una mica el programa, què et sembla?
Com s'ho fa venir bé les dates, eh? Sempre... Val, jo crec que bueno, hem estat veient dos visions molt diferents de la Revolució Russa, quasi irreconciliables en certa manera sobre com ha de ser el poder, però bé, és veritat que al 1922 més o menys les coses comencen a estar controlades i es munta la Unió Soviètica. Què ens deixarem pel tercer programa, que una mica tancarem aquest anàlisi sobre la Revolució Russa? Què creus que farem al tercer programa?
Pues veure una mica les contingències de la Guerra Civil, potser això seria interessant, i veure sobretot les propostes tant econòmiques com socials dels primers anys de la Unió Soviètica, que no es poden deslligar d'aquest context bèl·lic, no? Com tot el que hem estat fent fins ara, perquè al final tot el creixement econòmic, totes les propostes de redistribució, de transformació del sistema econòmic, passen per aconseguir lliurar el territori que posteriorment serà soviètic de tota la ingerència estrangera que es fa a través del suport de les potències principals a l'exèrcit blanc i que finalment acabarà amb la victòria dels comunistes soviètics.
Val. Jo crec que podem parlar d'això. Jo encara prepararé algun altre episodi, així com el Magnovista, en què les coses funcionen diferent. Ara posarem l'himne de la Unió Soviètica, justament perquè s'arriba en aquest punt en el que pràcticament domina tota Rússia. Però jo he de dir que et prepararé coses com, per exemple, Kronstadt, on veurem que part de la gent més important que havia participat al 1917 li mereix una altra opinió, tota la centralització del poder, els comitès centrals, els comissaris del poble i tota aquesta gent.
Bueno, de moment deleiteu-vos amb el que és realment important d'aquest moment, que és aquesta mega cançó sobre la solidaritat internacional i el poder proletari.
Ens veiem la pròxima setmana, com avui, el divendres a les 10.